Avui tenim a Ràdio Pego la visita del pegolí Ximo Piera, que fa molt poc que ha tornat de Dubai, va ser el 14-15 de novembre. Allí, a Dubai, als Emirats Àrabs Units, ha exercit d'entrenador de l'equip estatal de pàdel i conversem amb ell perquè ens explica l'experiència després d'este fitxatge que va ser ràpid, perquè abans de saludar-lo, recordem que la clau d'aquest fitxatge va ser la seva trajectòria professional, perquè Ximo Piera porta més de 15 anys en el món del pàdel i des de fa 4 és entrenador en el circuit professional. Què ha fet això? Doncs permetre-li preparar seleccions principalment europees, però també d'algun país africà. Seleccions com Regne Unit, Polònia, Eslovènia, Holanda i Senegal, on va passar l'estiu passat. Als Emirats Àrabs Units el que buscaven era una persona, un entrenador amb experiència que dominara les tàctiques del circuit professional per a poder-les traslladar al seu equip perquè fora més competitiu. I ara sí, Ximo, bon dia.
Bon dia, Sara.
Com va anar la missió d'entrenar l'equip de pàdel dels Emirats Àrabs Units per al Campionat Mundial de Pàdel, que es va disputar, recordem, a Qatar, del 28 d'octubre al 2 de novembre? I podríem dir que vas aconseguir, que vas assolir els objectius.
Bueno, primer que res, aclarir que jo no anava d'entrenador, sinó que hi havia un seleccionador ja, que és un xic que està allí treballant, Livon Borja, va fer una feina increïble. Jo anava més com a assessorament, o sigui, érem part de l'equip d'entrenadors. Uh-huh. I sí, la veritat és que aconseguir el que buscàvem va ser més. Perquè en realitat el que buscava Mirage era aconseguir la classificació directa per al segon mundial, que per això era quedar entre els 12 primers, i al quedar els 15, pues, més que aconseguit. L'experiència increïble, el treballar en aquest tipus de gent, en aquest nivell, un somni fer realitat, la veritat. Encara que has estat ja treballant en professionals, Un mundial és diferent i treballar en un centre com el NAS, que és, bueno, és el més gran que hi ha en aquella zona, pues és increïble.
Uh-huh. A més d'aquest campionat, també vas entrenar la selecció més jove o vas estar dins de el que és, podríem dir, l'equip tècnic de la selecció més jove. Com vau quedar amb aquesta altra part que no era el campionat com a tal?
En els juniors és en el que més hem treballat, perquè són els que més falta tenen, perquè en realitat els adults ja tenia Borja la seva feina molt, molt feta, molt ben acabada. I en els menuts és de veritat increïble. És el que jo volia centrar-me perquè és el futur i és el que ells en realitat volen centrar-se, perquè els adults ja estan, però són xavals d'entre 14 i 16 anys que per als pròxims mundials, pues, ja tenen que jugar-los ells. I ha sigut increïble. Hem tingut molts tornejos per allí on en els menuts hem tingut molts bons resultats i en els adults ens hem donat compte que necessitem treballar un poc més. No hem guanyat en adults, hem fet semifinals, però en menors de 16 anys sí que els van guanyar tots, inclús. No hem guanyat de majors perquè no tenim jugadors de 18 anys. Vull dir, teníem que agarrar xavals de 16, almenys en 15, jugar contra els de 18, i ells va complicar un poc, però molt orgullosos d'ells com estan treballant, perquè no és fàcil treballar en aquest tipus de gent. Per a la nostra cultura és molt diferent. Nosaltres que entendre que són gent que està molt ben assentada en la vida, molt políticament tranquils, molt econòmicament tranquils, molt, i demanar-los un esforç és complicat. És complicat perquè t'has d'esforçar, si ho tinc tot fàcil, no? Però s'han esforçat, han demostrat que tenen passió per el deport i això és molt important per a nosaltres.
Sí, perquè és el que dius, no? Vull dir, és veritat que potser ho tingues tot, però si el teu objectiu és anar a més en un esport, en una modalitat esportiva, la que siga, ha de passar per tu, perquè pots estar molt ben dotat, però si no treballes eixa competitivitat o eixa el poder anar superant-te i millorant, està complicat.
Sí, és un dels càntics que ens hem trobat allí, en els entrenadors que estan allí, ara mateix que viuen allí, estan allí, tenen aquest problema, no? El trobar-los aquesta motivació, dir-los, clar, és el que estem parlant, que és molt difícil d'entendre, sí, però és una persona que ho té tot, i dius, del pàdel no vas a viure, no? Del pàdel no vas a ser jugador de pádel que la vida la tenen ja solucionada, la tenen tranquil·la, entonces és trobar-los aquestes motivacions. Entonces hem treballat molt en el tema de l'ego dels jugadors, de dir, pots ser el millor d'Àsia, pots inclús ser el primer jugador de Mirage, estar professionalment per ell. Entonces jugant en aquestes tàctiques, tècniques més mentals, més de buscar, intentar trobar què és el que a ells els motiva en realitat per jugar, a part de la passió que tenen pel pàdel, perquè és una passió que tenen, és molt forta, però és això, així en Espanya és una altra forma de treballar, dir, mira, tens que guanyar per a viure, i allí no, allí és diferent, allí és, tens que guanyar per a ser algú més. I doncs, pues, per ahir hem trobat una forma de treballar prou interessant.
Un dels teus objectius en arribar a Dubai, ho has deixat més o menys caure, era organitzar l'Acadèmia Nacional de Pàdel amb un sistema de treball que fos efectiu, no?, per a millorar aquest rendiment. Quins canvis heu fet o has fet per a aquesta millora?
Hem canviat bastant coses, s'han de canviar moltes més, també sé que en un mes i mig pues, tampoc dona molt per a canviar, ha sigut més temps de veure com van i veure què podíem fer, però sobretot ha sigut conèixer-los, els canvis han sigut més en forma de lo que estàvem parlant, de treballar-los l'ego, de veure qui era més competitiu, qui era menys, trobar un sistema de treball que a ells els motivara, que no fora dir, mira, avui vaig a fer esport i cansar-me. Vale, per què? No? Dóna'm ese per què, quina és la raó que tinc, no? Entonces, la bona raó va ser el primer torneig que van tindre en Bahrein, que van traure en la Copa aquesta d'Àsia, va estar bastant bé, però els adults, o sigui, els que estan ja a punt de passar a l'equip nacional, pues no van aconseguir el que ells volien, no? Ells volien guanyar-lo, conforme van guanyar els menors de 16 anys, però no el van guanyar. Entonces, ja tenies ahir un granet per dir, mira, a veure, n'hi ha algú que és més bo que tu, eh? Està igual de, en la vida igual de còmoda que tu, en la vida igual de tranquil·la que tu, però el guanya, és superior a tu. Entonces, per ahir, ha sigut més un treball més psicològic que, perquè tècnic d'això pues, estem treballant bé, i es pot treballar millor, es pot, però ha sigut més trobar una clau d'aquestes de veure per on ens podem, però es poden espitjar perquè diguin, vale, estem motivats, no? És més tema de motivació, crec jo.
Els primers dies d'estar allí ens vas explicar que tot era molt fàcil, no? També ho has comentat ahir un poquet al principi, entre d'altres coses perquè les instal·lacions són d'un altre nivell, no? Però ha sigut molt diferent entrenar aquestes seleccions, tant adultes com joves, amb els que ja havies entrenat ací, amb Regne Unit, Polònia, amb Senegal...
Sí que és molt diferent, primer que res, per el tema, sobretot, econòmic. El tema econòmic és molt important en un esport que a dia d'avui està en un boom mundial. En Espanya tens que entendre que després del futbol és el segon esport. Ha superat tennis, ha superat bàsquet, ha superat esports molt consolidats, però el problema que tenim ací en Espanya... vaig a parlar personalment i així no generalitzen res, però perquè entengues, jo no tinc ningú sustent econòmic de ningú, tot és tot. Entonces, jo per arribar mateix al nivell on estic he tingut que fer un esforç molt econòmic, un esforç de tindre que anar a treballar tots els matins a Alacant mateixa, pagant meu jo tot, perquè és l'únic lloc on estan els professionals, perquè intenten, d'això és el que el dia jo que des d'un poble menut com Pego es pot arribar. Però
l'esforç...
Sí, perquè si, per exemple, si tu vius en Madrid, o vius en València, o vius, ho tens molt més fàcil perquè les grans acadèmies estan ahí. Entonces, què és el que passa? Que a l'hora d'entrenar a la gent d'ací, ha de ser molt, pues, adaptar-te a la gent d'ací. Diuen, vale, tu pots pagar això, jo faré l'esforç per a que tu pugues entrenar. Entonces, és molt més... En canvi, quan te'n vas a allà, no et preocupes, això val, no patisques, és que això val, no patisques, està tot pagat, està tot fet, és molt més fàcil. Entonces és, no t'has de preocupar per el tema econòmic. Imagina si vas a Senegal, que estan pitjors que nosaltres, és dir, vale, va, l'equip nacional, vale, però ja és que l'equip nacional es paga el viatge, es paga tot, vale, però no podem viatjar així, no podem fer este torneig, entonces es complica. Al final és tot més tema econòmic, tot és tema econòmic. Allí, pues, en un mes, pues, tens... Ja et dic, sols estar un mes allí, a mi mateixa m'han arribat tres patrocinadors ara. Entonces ja dius, ostres, estarà allà, el veren tres patrocinis de marques que quan estàs així pues, no tens ningú sustent, és tot. Però és curiós perquè allà estem molt valorats. No és la primera volta, però és la primera volta que vaig a un lloc i em demanen mateixa que firmo una bola, que no m'he firmat mai una bola. Sí que t'han demanat un circuit, al més estàs jugant per Holanda, estàs jugant per... I sí que el demanen una foto. No, mira, l'entrenador, una foto, sí, clar. Però clar, arribar allí i veure que la gent el valora tant com a entrenador, perquè vens a ensenyar-los d'això, podries firmar una foto, una bola, tot, el que des un poc. Entonces, així sóc ximol de pego i allà sóc un dels millors entrenadors del món, que és el que el canvia tot. Així és més difícil i allà és molt més fàcil.
Mm-hmm. Quan et van telefonar per a proposar-te que te n'anares a formar part de l'equip tècnic de la selecció nacional dels Emirats Àrabs, vas dubtar molt?
No, la veritat és que no, perquè és el que estic dient, són ocasions que es passen en la vida i tens que acceptar-les sí o sí, tens que acceptar-les sí o sí. El que em va sorprendre és la rapidesa que tenia que fer les coses, ho dic, no, és... però no, dubtar ni un moment. Em van tocar i l'únic que vaig pensar és a veure com puc organitzar l'acadèmia de si de casa per a que no es quede tirar, però no, va ser, em toquen, vols? Sí, ja està, no...
Mm-hmm. Si no estic equivocada, tu sempre t'has manejat en el món del tennis o vas començar en el món del tennis. Quan pegues el bot al pàdel, eixa una, i després, per què consideres que és una modalitat, com estaves comentant, que té tant d'èxit, que s'ha convertit en pocs anys, com estaves dient, en el segon esport més practicat a Espanya? Què té que enganxa tant a la gent?
A veure, el canvi de tennis a pàdel... és sobretot físic. Dir, vale, ja arribes a un punt on el tennis és molt més exigent físicament. Si et dones compte, per exemple, els deportistes de tennis, ara mateix que s'acaba de retirar Nadal, que és llevat dels tres grans, doncs tots els altres solen retirar-se als 30 i algo. Ells arriben als 40 perquè són fora de sèrie, no? Però en el pàdel, els jugadors professionals, la seva mitjana d'edat són 35-36 i solen retirar-se cap als 42-44, depèn del físic com t'aguanti. Entonces va ser dir, vale, jo en tennis ja no vas a fer poc, no vas a fer absolutament res, tampoc és que haver a fer res, però sinó que dius, físicament no em dona. Estava el boom del pàdel en Espanya, farà això, pues farà uns 15 anys, cosa, i jo estava en Pego, en Robles, l'entrenador de Pego, i van decidir, pues, passem al pàdel, però jo vaig dir, tampoc puc jugar, el nivell tampoc era de dir... Vaig a formar-me, vaig a, en lloc de... Jo tenia dues opcions, o ser jugador en 30 i pico anys, que no anava a ser-ho, o ser entrenador, i dic, per entrenador som molt jove, pues he aprofitat aquests 15 anys per anar formant-me, he estat en Madrid, he estat en Barcelona, he estat en Valladolid, en les millors acadèmies d'Espanya, dius d'Espanya, però és del món, perquè el pàdel mundial més fort està així, d'ells veu els campionats del món que tenim, totes, anar a treballar en Madrid, una acadèmia en Madrid és com treballar en no sé, si ho compares a una universitat, però millor en Oxford o alguna cosa així, de molt nom, no? I jo he estat intentant anar treballant mentre que treballava així, doncs mira, ara parava potser un any i me n'anava, o un mes o el que fora, i me n'anava a buscar. Així és com ha sigut el meu pas al canvi. I el per què és tan famós el pàdel? Doncs perquè és molt social, és molt... Primer que res, és molt fàcil de jugar, pots jugar qualsevol edat, físic, sexe, i tots mesclats, que és en el tennis sí que pots jugar qualsevol edat, tot, però no és el mateix jugar contra un xaval de 20 anys quan tu en tens 50, perquè aquest xaval corre com un dimoni. En canvi, tu pots, en el pàdel pots mesclar-te una dona de 20 anys contra un xic de 35, contra un home de 60 en la mateixa pista, perquè els nivells igualen al ser en un lloc tan menut. Entonces, al final és molt social i el que diuen per així, el millor és la cervesa després. Entonces, pues, ha fet això. I jo crec que el boom fort ha sigut després de la pandèmia, que com que necessitem més estar en gent, estar, i mundialment ha sigut, perquè en Espanya ja estava, però mundialment s'ha obert a la gent, i ostres, d'estar tancats a trobar un lloc on, i damunt del pàdel, al ser sempre a l'aire lliure, doncs va ser dels primers esports que es va deixar després de la pandèmia practicar, i s'ha obert mundialment, però un boom espectacular en els últims 5 anys.
Quan vas començar en el món del pàdel, Potser sí que ja pensaves en arribar on has arribat o on estàs ara, perquè t'has esforçat per a aquesta formació que siga sòlida, que siga important i que, doncs això, no? Anar avançant en el camp de ser entrenador. Però pensaves quan vas agarrar aquest camí que arribaries on estàs?
Bé, si sóc sincer, no. Si sóc sincer, no. Primer que res, perquè no és perquè siga res ruïn, però sóc de Pego. I és el que el comente, que estem molt lluny dels centres grans. Entonces jo, al principi, el que vaig dir, vaig a formar-me per a tindre millor formació per a si l'escola, tindre una escola de qualitat, tindre... Però una cosa ha anat a l'altra. I entonces, al mateix temps que ser de Pego el complica l'anar als puestos grans, també ens dona aquesta forma de que jo penso que som nosaltres, de ser més lluitadors, de ser més ambiciosos, de dir, mira, no per ser de Pego, doncs no, pues mira, pues vaig a aconseguir-ho. I sí, va arribar un moment en què dic, mira, jo puc. I estic en aquest moment ara de dir, per què no? Per què no? Jo ara mateixa, perquè m'entengues, estem en el P1 de Dubai, que és el torneig més gran que es fa, és com si estigués en Wimbledon, com si estigués en Roland Garros, i clar, va passar lo de la Dana. Van dir, bueno, pues anem a fer una cosa, anem a fer un minut de silenci, anem a fer un homenatge, no? Anem a intentar posar-nos tots els entrenadors i jugadors valencians primer i després darrere tot el suport, no? Això ho explicàvem des de l'organització. Clar, érem 7, entre jugadors i entrenadors érem 7 en un circuit mundial. No és fàcil, no és fàcil quan després darrere tots són de Madrid, tots són de Barcelona, tots són de... I veure que València sols està representada per un xicotiu, n'hi ha molts jugadors, però a nivell top no. I veure que sols n'hi havia dos entrenadors valencians ahir, pues dius, bueno, és difícil, però per què no? No? Si ell ho ha aconseguit, vale, ell és de València, jo sóc de Pego. Bueno, pues m'ha tingut que arrimar a Alacant per a treballar, però al final és... Jo no ho esperava, ara sí que sé que puc, sé que estic, i ara la feina és intentar més. Sí, sí. Mm-hmm.
Abans de l'última pregunta, bueno, de l'última o de les últimes, tornant al que és la realitat de Dubai, ens comentaves al principi que quan vas anar allà, el tema de les temperatures, de la climatologia, que era bestial. En el temps que has estat allà, aquestes temperatures de 48, 42 pel matí, 30...
Molts.
32 de mínima, ha canviat? I com es suporta això?
A veure, jo, si li diré la veritat, jo no he estat en els moments crítics de temperatura, que és entre el que és l'estiu, entre juliol i setembre. Jo vaig arribar a principis d'octubre, feia molta calor i molta humitat, és molt difícil. I es suporta en l'aire condicionat, ells no viuen al carrer. Ara comencen a obrir-se tots els... quan jo me n'anava, s'inauguraven tots els parcs d'atraccions, tots, perquè ara ja dona gust. Però tenen una vida molt central a l'interior, molt central a l'interior. Entonces, ahí el dificulta un poc, però t'ho fan fàcil. Mira, tu vols esquiar, el monta una pista aquí indoor i tens una pista d'esquí indoor. Vols un parc d'atraccions el mes d'agost, tenen un parc d'atraccions indoor també. Entonces, és difícil, perquè no és fàcil, perquè el viure és com viure tancat en una zona en aire condicionat, però... és adaptar-se. Ara s'agraeix molt el poder eixir. Uh-huh. Estem parlant de que ara per la nit baixa uns 28, que és increïble que baixi 30 graus, i pel dia el puja màxim al meu 38, en picos de la 1. Però, de veritat, jo he estat en 38 graus allí i després d'estar en 48, els 38 s'agraeixen. Sí, dic, vale, puc eixir al carrer. Uh-huh. No vagis a córrer a la 1 al migdia, però si vols anar, jo per exemple no podia anar, jo, al costat de l'hotel tenia un supermercat que a vegades volies anar a comprar-te alguna cosa i tenia que agarrar el cotxe, dius, pues que està, sí, però tens que agarrar el cotxe. El primer dia, jo tot valent vaig eixir a caminar i em vaig enfogar i vaig tenir que tirar per darrere, veia que no arribava a l'hotel, veia que no tornava, i no vaig arribar, i t'ho promet, està igual de a prop que d'ací a l'espar que tenim ací al costat, no es podia arribar. I eren 48 graus, 90% d'humitat, i vas tindre que tornar, agarrar el cotxe i anar. Allí tot el món es maneja en cotxes. És l'únic escena que podries que és complicat, però és perquè no pots. No pots. Aleshores, pues allí la gent sol tindre, ja t'ho dic, com els transports sempre són en cotxe, sol tindre un xòfer, lloguen un xòfer, tu treballes dalt del cotxe, però no tens una hora de viatge perquè tu vagis llarg, grandíssim. És molt, molt... Al ser un desert és molt, molt ampli. I anar del teu lloc a la feina, almenys és una hora, i si estàs una hora conduint perds el temps. Què fan? Contraten un xòfer o un Uber o el que siga i vas treballant al cotxe, vas fent alguna cosa. Uh-huh. És adaptar-se un poc. És molt diferent d'ací, és molt diferent, molt diferent.
I t'ha donat temps a fer turisme, podríem dir.
Sí, sí, sí. Sí, és la part més espectacular de Dubai. I la veritat és que jo recomanaria a molta gent que si no ha viatjat a Dubai, que se ho mire, perquè és un lloc on és molt... Jo el comparo en Europa. És molt més barat viatjar a Dubai i estar en Dubai una setmana que qualsevol lloc d'Europa. Absolutament. Jo, previ a estar en Dubai, vaig estar en Madrid en la Mòdena de viatge i em vaig ser més car Madrid que Dubai. Sí que és veritat que tens que mirar-te bé els vols. No, no és un lloc on dius, ben vas demà. Perquè si mires per demà, els vols són caríssims. Uh-huh. Però si mira, jo tinc vacances de 5-4 mesos. Mira't els vols ja, perquè estar allí és molt barat. És molt barat. I és molt recomanable. És molt europeu. No us sentireu... Necessiteu anglès. Això sí que es necessita anglès, sí o sí. Però és molt europeu. La gent és molt amable. Els espanyols estem molt ben vist allí. Són com gent que... Com som, treballadora, que saben que no anem allí a ni a fer coses de diferents a ells, no? Es respetem el que ells tenen i disfrutem del turisme i ens ho posen molt fàcil i és molt xulo, és molt, uh-huh. És un lloc increïble.
Doncs ens quedaria el futur. Hi ha alguna expectativa damunt la taula? O és pronto parlar?
A veure, el problema és el que s'ha dit sempre, no? Les coses de palacio van despacio, no? Entonces, al treballar, la federació allí és de la família real. No és una empresa normal que diu, mira, m'ho assentem, fem una reunió. No, entonces, hem d'esperar un poc. Jo sí que estic esperant a veure si ve alguna oferta. Si no ve, per exemple, ja tinc ofertes de la selecció de Suïssa, ja tinc ofertes per anar a treballar a Suïssa, que encara no he fet res, però ho tinc que estudiar. Alemanya, tinc diversos llocs per a... Que és el que em dona un poc de ràbia, no? Em dona un poc de... Ja potser fora d'això, però tindré que anar-te'n fora a treballar perquè així no estàs valorat, doncs dius, es fa un poc dur, no? És com dir, mira, a mi la meva il·lusió seria assentar-me en la meva acadèmia, ja sigui en Pego, en Oliva, en Denia, però així, ¿vale? Assentar-me així, viure tranquil en la meva terra, que és el que m'agrada. Però, clar, quan t'assentes a mirar, jo, per exemple, en el tema de patrocinis, doncs jo tinc patrocinis d'Adidas, que és el que em fa tot el material deportiu, tinc patrocini d'una empresa anglesa, tinc patrocini d'una empresa alemana, i dius, així no, no. No, perquè és el que passa. Així en Espanya és una cosa que està molt normalitzada, no? És pàdel, tot el món fa pàdel, i llavors doncs, dius, bueno, per què el tinc que patrocinar jo? En canvi, si el ve un entrenador d'on siga, un jugador d'on siga, encara que siga el número 1 d'Holanda, que representaria que és el 300 o 400 del món, de repente un patrocini que dius, bueno...
Sí, estic pensant quan dius això en el 3x3 de bàsquet dels Jocs Olímpics, que era com, però és que això es practica també, el 3x3 de bàsquet, doncs... No seria igual, no? Però sí que similar, no? La situació.
Sí, a veure, pensant en gran, no? Pensant en gran, d'ací molt poc el pàdel té que ser olímpic. I jo penso en gran, i no penso en gran perquè diuen, mira, este està més loco. No, si estàs ahí dins, doncs si jo tinc, per exemple, un jugador que es classifica per a... Imagina't que es fa olímpic i Emirats té que anar a les Olimpiades. Uh-huh. I el toquen per anar a les Olimpiades. Que uno de Pego pugui anar a les Olimpiades, pues és molt gran. Mm-hmm. Que no pot passar de moment? No, perquè no és olímpic. Però que pot passar? Sí. I qui està ahí per anar a unes possibles Olimpiades? Jo. Això si en Espanya no es valora. En canvi, si vas, és el que em passa a mi quan vaig a llocs... Holanda, que m'està ara fa molt poc, en dos xavals de Beniarbeig, i hem guanyat un circuit internacional en dos xavals de 16 anys en Holanda, allà... És com la gent es feia fotos en els xiquets i així ningú s'ha enterat, no? Entonces, és molt difícil aconseguir... I clar, quan t'expliques aquestes coses, la gent ho veu quan diu, bueno, però no ha passat, ni té que passar. Però per què tenim que pensar tan menut? Per ser de Pego? Per ser d'ací, de la Marina? O sigui, al final, no hem demanat mai, per exemple, jo no he demanat mai, com si direm, oi, mira, necessito diners... Ens fan falta diners, però no em refereix que tot diners, sinó un suport, no? De dir, mira, com pot ser que una empresa com Game for Paddle, o com Padelitis en Denia, o com ara una empresa de la Nucía, de Port, o Adidas, que és alemana, el tapolle i no puc portar pego a la camiseta mateixa, no? No demanes diners, però jo em sento molt orgullós de ser del poble de Pego, d'anar als jocs i mateixa en Dubai que vam fer un parell d'entrevistes, el presentador és valencià, i bueno, jo soc de Pego, i valencià, però soc de Pego, perquè no poses perquè es conega. Entonces, són aquestes coses que així estem molt poc valorats i és una part de la dificultat que tenim, a part d'estar lluny dels nuclis grans, de veure aquest poc suport que ara mateixa, gràcies a la vostra entrevista, bueno, també a la de Cope i tots aquests que hem fet per Eixina, també guai, vas pel poble i alguns diuen, Ximo, enhorabona, no? I s'agraeix després de t'estar treballant. Però tens aquesta miqueta de pena de veure, dius, ostres, un poc de visibilitat que potser donaria un poc de gent. És a dir, no diners, sinó visibilitat, de dir, ostres, tenim un xaval de Pego mundialment. Saps? Que no tinc res en contra de ningú, però clar, així en esta zona pareix que tens que fer esports com d'ací per a cuidar la terra, com per a que jo estic molt orgullós de la pilota valenciana, els meus nebots junts de la pilota valenciana, però sí que tenen un suport que potser jo individualment, estaguent mundialment, no els tens. No, però és que el futur és complicat. El futur és complicat, per això t'ho dia, perquè no tinc un suport com per a poder establir-me així. Llavors el meu futur és en l'estranger. A on? Si em digueres, jo vull que estar així.
Em recorda els científics i les científiques, no? Que se n'han d'anar fora la majoria per a poder investigar i per a poder consolidar-se o almenys avançar en aquest tipus de tasques, no? Però seria en un camp radicalment diferent, però un poc la mateixa situació.
Sí, és un poc trist. També és veritat que en Espanya n'hi ha molts més entrenadors i tots no poden estar en Espanya, tenim que començar a anar al món fora, però és així de trist, perquè tota la gent ho entenga, estar com en el futbol en primera divisió, però tu mateixa no veuries mai a l'entrenador del València donant classes particulars a un del seu poble, perquè tenen diners de sobre, de patrocinis, de lo que siga. En canvi, en el meu cas, jo molt orgullós dono classes particulars a la gent del meu poble i és el que més m'agrada, és el que m'agradaria consolidar-me així, però és molt difícil, perquè no n'hi ha un suport. No n'hi ha un suport de dir, no, és que jo soc de Pego. Ah, és que hi ve el problema. Clar, entonces a vegades diu, no, és que jo soc de València. Ah, vale, de València, vale. Entonces, em dona aquesta ràbia, no?, de tindre que dir, no, és que jo soc de Pego. Bueno, a la que dius ja València ja el fa gran, i a la que dius Espanya, i entonces pues, quan vas a l'estranger, ostres, és que jo t'he vist a tu en la tele, ja, que un tio d'Alemanya m'hagi vist a mi en la tele, i a lo millor en el teu poble ni siquiera sabien que jo estava en el circuit mundial, no? Dius, quan tu és un deport tan conegut, és un poc complicat, és un poc complicat.
Sí, és complicat, perquè és veritat que si no estàs vivint en el món de l'esport, doncs potser no t'arriba igual, perquè n'hi ha moltes modalitats i està clar que actualment, tot i que el pàdel, com deies, és un esport que practica moltíssima gent i a moltíssima gent li agrada, el futbol i el bàsquet continuen sent els més coneguts, sobretot el futbol. I de moment estan en aquestes categories, no? També a nivell econòmic, dels grans equips, perquè després caldria veure també els equips inferiors, no? Però és veritat que fins a que no obtinga aquest reconeixement com a un esport, per exemple, olímpic, que estàvem comentant abans, és com que li falta el pas eixe, no? Sí. Per a que siga vist d'una manera diferent, no? Amb una perspectiva potser amb més, com més professional.
Sí.
És la sensació que dona, des de fora.
En part és raó, però en part, que no és ni molt menys per vosaltres, sinó que em refereix jo que als mèrits de comunicació, el que estic dient, mira, sol és en la primera entrevista que van tindre, ja he vist un poc de suport de que la gent se'n compte i vas perdent i potser vas a fer una classe, Ximo, tio, enhorabona, el que fora. Pareix que siga com que busques reconeixement personal, que no és el que busques, perquè sóc una persona sola, llavors al final té que vindre cap a mi, no? Però mateixa, el que estic dient, jo miré les notícies de si, veus, bueno, pues tal xiquet ha guanyat en Oliva, ha guanyat en dius, ostres, i jo vinc de fer semifinals en el Gran Premi d'Amsterdam, tio, perquè no poden posar que potser un de Pego ha quedat, o mateixa en el 2023, en l'últim torneig de l'any, que ara es farà este mes en 2024, on sols van les 8 millors parelles de València, que es fa el màster, el mateix que es fa el màster d'Espanya, en l'últim, el 2023, jo vaig ser subcampió. Vull dir, el meu equip va fer el final i vam estar a punt de guanyar-la, vam perdre 7-6, 7-6, però en València sí que em van fer una entrevista i vaig, i vaig estar parlant. En canvi, així ningú s'ha enterat de que jo sóc subcampió.
Ahir pot ser la comunicació, també el traslladar, la importància d'això, o que has arribat ahir, igual s'ha de començar a treballar també des de l'altra part, perquè és veritat que si no passes desapercebut. I com n'hi ha tantíssima informació, també per a destriar, de vegades se te passen aquestes coses perquè no domines, entre altres coses.
Sí,
no? Però poquet a poquet van posar-se les coses al lloc.
Jo no em puc permetre. Molts jugadors en el circuit tenen el seu mànager, que és el que s'encarrega d'aquestes coses. Jo com a entrenador no me'l puc permetre. Tens que entendre que els entrenadors, és el que estem parlant, no tenim un sustent econòmic de dir... Perquè nosaltres anem a percentatge de les victòries. ¿Vale? No es pot parlar del percentatge perquè és personal de cada un, el que tu negocies, però tu tens que entendre que l'esport és el que guanya, guanya, però el que perd no guanya res. Entonces és el que parlem sempre, el X% de zero és zero. Entonces, jo sí que és veritat que és un esforç molt, molt fort per als meus jugadors de tindre que pagar l'hotel, pagar el viatge, pagar el que siga, inclús a voltes tens tu que posar el teu cotxe i dir, mira, pues no passa res, anem a mitges tot, que és aquestes coses. Entonces, quan t'arribes a un lloc, dius, bueno, han fet això, però tu ja estàs centrat en el pròxim torneig, no estàs pensant en, bueno, ara l'enviaré a Sara, l'enviaré, que això sí que ho tenen molta gent d'ací, entonces, és el com aconseguir, però clar, al final sempre parles de lo mateix, de diners, de patrocini, d'aconseguir, però mira, si jo tinguera un sustent, poder tenir una persona que es dedica a això, li donaries més boom al poble, però al final és el que estem parlant, és molt complicat.
Bueno, jo diria, i per a acabar en positiu, que has sembrat la primera llavor.
Sí, sí.
I a partir d'ahir, aquesta ja està creixent.
Jo t'ho dic, estic molt orgullós del poble, estic molt orgullós de lo que estic aconseguint. No és per parlar ni egocèntricament ni res, però el que he aconseguit jo ho ha aconseguit molt poca gent i estic content. Estic content de lo que estic fent i treballant. I el que m'agradaria és, perquè sí que és veritat que el pàdel ara és un boom, però és el principi, absolutament el principi. I el que m'agradaria és, com a mínim, el que jo estic aconseguint, que veguen que no per ser de Pego no ho pots. El que sigui a Pego sols pots entrenar al Beniarbeig, a l'Oliva i al Gandia. Ostres, estàs en Gandia. No? Per què no pots pensar en més gran? Per què no pots veure't en conforme... I, per exemple, jo enguany, este any he estat, el que dic, he estat... Si no, ara la setmana que anem a Barcelona, a un torneig, a Barcelona. Per què no pots pensar que has estat ja en Holanda, has estat en Senegal, has estat en Inglaterra, has estat en Alemanya, has estat ara en Dubai? Per què no pot tocar-me algú ara d'Austràlia i vés-te a Austràlia a obrir portes, saps? El tema és que a mi m'agrada pensar en gran, sona un poc així més egocèntric o alguna cosa, però és que ha de ser així perquè sóc jo soles, i per això a voltes trobes en falta aquest suport de dir, bueno, pues, i aquest reconeixement que vosaltres ara mateix esteu donant-me, pues, ajuda. Ajuda,
jo el que puc dir-te és que ara et seguirem la pista.
Gràcies.
Perquè és veritat, vull dir, quan es fan coses que són importants també s'ha de reconèixer, i a partir d'ara, com ja sabem on estàs, és continuar seguint-te i veure on arribes i si aquestes propostes de futur arriben a cristal·litzar o no, ser coneixedores i poder-les contar, clar que sí.
Pues moltes gràcies.
I a pensar en gran, a pensar en gran.
Ja t'ho dic, és veritat, que pareix que per ser d'ací del poble tenim que pensar sempre en menut per quedar-nos en el poble i no tenim per què. No tenim per què.
Perquè si rasquem, de segur que trobem més gent.
N'hi ha que treballar, és dur, però n'hi ha que aconseguir-ho.
Bueno, però és veritat que amb esforç, amb determinació, constància, pues es pot arribar molt lluny. I així tenim un exemple i de segur que si rasquem algun més. Així que, Ximo, moltes gràcies i el futur està obertíssim.
Gràcies a tu, Sara, de veritat, que tota ajuda s'agraeix.